L'Oficina de Consum de la Garrotxa ha registrat un augment important de reclamacions pel preu de la llum. De fet, hi ha ciutadans que els hi han portat factures de 700 euros. Reclamen mesures i eines perquè la població pugui entendre i comparar tarifes. La subdirectora d'Atenció al Consumidor és la Marta Rovira. Senyora Rovira, què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Bé, m'imagino que el que passa a la comarca de la Garrotxa no és aïllat, no? Pràcticament tot el país deu patir situacions similars o fins i tot pitjors, no?
Sí, sí, efectivament, les dades de la Garrotxa traeixen definitivament les mateixes dades doncs, que estem recollint des de l'Agència Catalana del Consum a nivell global i per tant, naturalment, és un problema doncs, que ens afecta a tots i com deia, les dades que queden reflectides a la Garrotxa estan en perfecta sintonia amb les que estem recollint nosaltres del punt de vista d'agència en global.
Per situar una mica els nostres oients, d'on ve tot plegat? És a dir, a partir de quin moment el preu de la llum es dispara d'aquesta manera? Perquè el conflicte a Ucraïna té molt a veure-hi, però després hi entrarem, perquè també té altres derivades, però ara per ara tots sabem que el tema de la llum ja anava increixent des de feia molt de temps abans de l'inici de la crisi a Ucraïna.
Sí, sí, està clar que això ve de molt abans i nosaltres quan intentem analitzar el que està passant, que és força gros, com vosaltres esteu esmentant, nosaltres sempre parlem doncs, que s'ha produït una situació, jo diria, de tormenta perfecta, d'una banda, a veure, per situar-nos. L'any passat es produeix el canvi de la regulació pel que fa a la facturació per trams, si recordeu, que tenim com tres trams de facturació i també canvis de tarifa. Clar, això ja va generar una allau important tant de consultes com d'algunes reclamacions. Això d'una banda, no? que la gent ens costa no? aquests canvis, a més no acostumem a mirar-nos bé totes aquestes documentacions que se'ns fan de vegades feixugues. Però això és un primer factor. En segon lloc, què va passar arran d'això, arran d'aquest canvi de facturació per trams i canvis de tarifa? Algunes empreses van tenir problemes amb els seus aplicatius de gestió de facturació i, per tant, van deixar molts consumidors sense factures durant molt de temps. Per tant, aquests consumidors s'adrecen a l'Agència Catalana del Consum i a les oficines comarcals del consumidor preocupats perquè no estan rebent factures o bé els comencen a arribar factures estimades i, per tant, altes i que necessiten fraccionar aquestes factures per fer-hi front. Per tant, aquest és un segon aspecte que deriva del primer, d'aquest canvi, d'aquesta modificació per la factura per trams. Però, a més, s'hi afegeix doncs, que en el cas del mercat lliure, quan parlem de mercat lliure, són companyies que no estan obligades a imputar una tarifa que regula l'Estat, com sí que es produeix en el mercat regulat. Doncs, com deia, a final d'any es produeix les actualitzacions de les tarifes de la llum, sigui perquè hi ha revisions anuals, això depèn de cada tipus de contracte, o bé actualitzacions trimestrals. I, per tant, si el consumidor no s'hi fixa, no veu bé o no coneix que se li pot modificar la tarifa, doncs ja hi som. Quan li ve la segona factura s'adona que s'ha produït un augment important de la tarifa. I, en quart lloc, què passa? Doncs que hi ha un augment del preu de la llum espectacular, com tots en som conscients, i, per tant, això afecta de manera molt, molt insistent en el mercat regulat, perquè ja sabeu que les empreses energètiques del mercat regulat ens ofereixen les tarifes que estableix l'Estat i, per tant, tu no pots decidir quina tarifa vols. Així com en mercat lliure hi ha diferents empreses que t'ofereixen ofertes diferents i tu pots triar en funció del que t'interessi, del que t'ofereixi aquesta empresa, del mercat regulat no. Per tant, aquests quatre factors han fet que se'ns n'hagi ginat, diguéssim, vulgarment de mare, la quantitat de reclamacions que hem rebut tant a les oficines comarcals, com és el vostre cas a la Garrotxa, com a la resta d'oficines comarcals i també a l'Agència Catalana del Consum.
Clar, perquè en aquest mercat lliure, com ara dèiem, la gent poder no s'havia mirat prou a fons la factura de la llum i també ara en parlarem, a vegades és difícil d'entendre-la. En dins d'aquest mercat lliure, en el que la gent tenia pactada una tarifa amb la companyia corresponent, també hi han hagut increments i en alguns casos, per exemple, l'usuari o el consumidor s'ha adonat que malgrat tenir un contracte anual hi havia, per exemple, una revisió mensual. I aleshores cada mes s'anava incrementant i un no se n'adona fins que de cop i volta li arriba una factura que diu, això ja no em quadra amb el pressupost que tinc a casa, no? Aquestes factures de la llum sempre han estat complicades d'entendre pel consumidor de peu que mira el que li ha de costar, no? I després, doncs, ho paga. No sé si ara de mica en mica tots ens hem anat tornant més experts en aquest tema o si d'alguna manera es pot facilitar comprendre aquest tipus, per part de les empreses, aquest tipus de factures?
Sí, efectivament, a veure, per parts. En primer lloc, i una generalitat que no per òbvia és menys important, que és allà on volem insistir molt des de l'Agència Catalana del Consum. És imprescindible que tots llegim amb calma els contractes de qualsevol tipus de servei que contractem. Per tant, això és molt important, llegir-nos els contractes, perquè sovint els problemes venen per aquí. En segon lloc, com bé dèieu, és veritat que fins ara, o fins i tot ara, pot ser complex entendre la factura de llum, però en aquest sentit, des de l'Agència Catalana del Consum vam llançar una campanya on s'especifica i s'explica en detall cadascun dels elements que ens surten quan ens arriba una factura de llum, cada aspecte ben explicat a què correspon i què vol dir. I això sí que en aquest sentit jo us ho recomanaria, no? I sé que ho feu, des d'aquí la Garrotxa especialment, perquè sou molt actius en matèria de sensibilització, però potser reimpulsar aquesta campanya que hem fet on s'explica amb molt de detall, de manera molt gràfica, cadascun dels aspectes que queden reflectits en una factura. D'acord? Llavors, què és important? Sobretot quan anem a mercat lliure, hem de tenir molt clar el temps de vigència de la tarifa, perquè una empresa ens pot dir que la revisa mensualment, una altra que ens la revisa els 3 mesos, una altra ens farà una revisió anual. Per tant, cada quan es revisa? Quina és la duració del contracte? Si tinc permanència o no en tinc? Jo ara m'agosaria massa dir-ho, però vaja, en general no n'hi ha de permanències, però algunes pot ser que sí que ho tingui previst. Llavors, el servei que es contracta a part del subministrament de llum, en aquest cas de llum, però, per exemple, amb gas, també ens podem trobar de vegades que tenim serveis complementaris contractats i el consumidor no n'és conscient, val? I després, el que és important remarcar en aquest sentit és que totes aquelles persones que estan acollides al bo social, diguem-ne que són col·lectius considerats vulnerables perquè tenen dificultats per fer front a aquestes factures, aquestes sí que no tenen opció d'anar a mercat regulat. Per tant, en resum, el que intentava dir és que més enllà de llegir-nos bé els contractes, que això és el més important, també fora bo que la gent pogués veure exactament en detall què ens estan facturant perquè això no doni peu a possibles fraus. En qualsevol cas, i dit això, davant de qualsevol dubte, controvèrsia que considerin que hi ha en la seva facturació, que no se n'estiguin de primer, naturalment sempre reclamar l'empresa, això sempre és una condició, però que s'adrecin a nosaltres, i quan dic nosaltres vull dir tant a l'Agència Catalana del Consum o les oficines comarcals d'atenció al consumidor, perquè els podem ajudar, com a mínim, a explicar-los el que els estan facturant, i si nosaltres detectem que hi ha un problema de frau o alguna qüestió, nosaltres intentem la mediació, i si no, podem activar la denúncia, d'acord?
Perquè tots tenim clar quina diferència hi ha entre el mercat lliure i el mercat regulat, perquè de vegades el propi terme pot donar peu a confusions, no?
Sí, per això us remetia també en aquesta campanya sobre la factura elèctrica, perquè allà ho expliquem. És a dir, el mercat, quan tu optes per tenir contractat el servei de la llum en una empresa de mercat regulat, vol dir que l'empresa no té marge de modificació de preus, perquè el preu regulat l'estableix l'Estat. I què s'ha produït ara darrerament? Doncs que eren preus desorbitats i, per tant, les factures s'han incrementat moltíssim. Clar, per altra banda, mercat lliure, el que et permet a tu és gaudir d'una sèrie d'ofertes i mirar la que més t'interessa. Hi ha empreses de subministrament elèctric que ofereixen potser un preu més baix, però després et diuen que a final d'any et faran una liquidació. Unes altres que et diuen, doncs mira, no, jo no et faré liquidació, però el preu és una miqueta més alt, però ara, en aquests moments, s'ha de reconèixer que estàvem per sota del mercat regulat, i també d'altres que potser t'ofereixen una tarifa plana i dius, mira, jo no vull estar patint per les 3 franges horàries, jo vull pagar cada mes el màxim d'això, i puc posar les rentadores, el forn, el que sigui, en qualsevol moment del dia. Doncs jo sé que pagaré cada mes això. Per això us dic que cada contracte o cada empresa de mercat lliure és diferent i s'ha de mirar molt bé les condicions del contracte.
Comentaves, Marta, el tema dels serveis afegits. A vegades passa que, com que moltes d'aquests canvis de companyia o de les contractacions es fan via telefònica, perquè també hi ha unes campanyes agressives per part de les companyies, no?, per poder captar clients, hi ha clients que, clar, fan la contractació telefònica, teòricament entenc que per normativa se t'ha de donar el contracte, pel que dèiem, no?, tu comentaves, s'ha de llegir ben llegit, que l'has de poder tenir, però a vegades passa temps entre una cosa i una altra i hi ha gent que acaba allò reclamant el contracte, arribant-li més tard, i ha passat un mes i s'ha adonat que li han cobrat tota una sèrie de coses que no tenia. No sé fins a quin punt, no? Quan un contracte, telefònicament o per internet, etc., té el dret a tenir el contracte en aquell mateix moment o al cap de molt poc temps.
Sí, en primer lloc, prèvia a tot això, no ens avancem, és a dir, quan algú ens truca una empresa per oferir-nos un servei, en aquest cas, no ens precipitem, no cal contractar al moment, val? Perquè de vegades optem per fer les coses molt de pressa i aquests serveis són molt importants de fer-los amb una certa reflexió. Per tant, no contractem de seguida, molt bé, estudiem-nos l'oferta i ens la revisem. Com vosaltres dieu molt bé, és obligatori que ens passin aquest contracte perquè estem contractant un servei i per tant hem de saber quines condicions estan oferint. I si l'empresa no ens ho lliura, evidentment això és motiu de reclamació i fins i tot de denúncia i per tant llavors actuaria l'Agència Catalana del Consum amb una inspecció del cas. Però, evidentment, hem de tenir el nostre contracte per poder, naturalment, veure les condicions que ens estan oferint, d'acord? I en cada un dels apartats del contracte, si hi ha algun dubte, preguntar a l'empresa o també a l'agència, si és el cas, però sempre hem de tenir molt clar. I, a banda, una altra cosa important, que sovint potser no es coneix, és que fins i tot, en el cas que nosaltres haguéssim contractat aquest servei, tenim fins a 14 dies per desistir quan aquest servei te l'han ofert a distància, és a dir, per internet o per via telefònica, d'acord, o a domicili. Per tant, jo m'equivoco o m'accelero i faig aquell contracte, signo aquell contracte, tinc 14 dies per desistir. Encara que, evidentment, l'òptim seria no haver d'arribar aquí, eh? Vull dir que mirem-nos amb calma els contractes. I si l'empresa no ens l'ha lliurat, reclamar a l'empresa aquest contracte i si en 30 dies no ens ha respost o el que ens respost no ens és satisfactori, adreçar-ho a l'Agència Catalana del Consum o a les oficines comarcals del consumidor.
Entenc que el contracte te l'han d'enviar per correu electrònic i també de forma postal o no necessàriament, perquè aquest també és un altre dels dubtes que moltes vegades hi ha. En qualsevol cas, si no rebem aquest contracte, sigui de la forma que sigui, i desistim més enllà dels 14 dies del contracte, és a dir, ens donem de baixa perquè no ho acabem de veure clar, quines possibilitats tenim de reclamar?
Clar, a veure, nosaltres el contracte ens el poden enviar via electrònica o si tu demanes, és a dir, si la persona consumidora o vol tenir amb suport paper, ho pot demanar perquè li enviïn per correu postal, d'acord? Dit això, si aquest contracte jo l'he signat, s'entén que jo me l'he revisat, l'he signat, naturalment aquell contracte té vigor. Si als 14 dies no he desistit, diguéssim que està en funcionament, d'acord? Ara bé, nosaltres sempre ens agrada dir a l'agència que no hem de donar mai res per perdut. Tampoc no cal donar expectatives de que tot surti bé. Però, clar, quan tu ja t'han passat els 14 dies, que és els dies que tens de dret a desistir, no hi estàs d'acord, a veure, sempre podem negociar amb l'empresa, que de vegades es resolen aquestes situacions, o bé a través de l'Agència Catalana del Consum sempre intentarem una mediació, o bé un arbitratge, perquè s'ha d'analitzar cada cas de manera molt, molt exhaustiva. De vegades hi pot haver elements que hagin conduït a signar un contracte per mala informació, o pot haver-hi una clàusula abusiva en aquest contracte i per tant automàticament ja aquest contracte seria nul. Em refereixo que cada cas és diferent, que mai donem res per perdut, que fins i tot, havent passat els 14 dies, ens poden adreçar aquestes consultes. Primer a l'empresa i després a nosaltres.
Alguns oients s'han posat també en contacte amb nosaltres per explicar-nos el seu cas i de fet, ens recordo un cas en el qual es produïa això que li plantejava jo ara, és a dir, una empresa, en aquest cas de gas, truca al domicili, li fan la contractació, etcètera, etcètera. Aquesta persona no rep el contracte ni de forma telemàtica, ni de forma postal i quan tipa de que no hi hagi interlocutor possible torna a la seva anterior comercialitzadora, se n'adona compte de que a més li havien carregat tota una sèrie de serveis alternatius sense saber-ho, contractes de manteniment, contractes X. Clar, tot això és lluitable?
Sí, absolutament, és a dir, tot el que són, en aquest cas, podríem parlar d'una conducta infractora, és a dir, tu el contracte l'has de tenir, tu no pots donar-te d'alta un servei sense tenir el teu contracte sobre aquell servei. Per tant, si es produeix aquesta situació que esmentàveu, naturalment aquí l'Agència Catalana del Consum reacciona perquè estem davant d'una situació, davant d'una infracció o una conducta il·lícita per part de l'empresa, perquè el contracte és innegociable, que has de tenir un contracte. I llavors aquestes situacions com la que esteu plantejant, naturalment des de l'agència l'agafem i farem la inspecció a l'empresa corresponent davant d'aquell cas concret. Des de l'agència, quan nosaltres activem inspeccions, ho fem perquè tenim campanyes ja previstes des de l'agència, perquè hem considerat doncs, que hi ha sectors que s'han d'inspeccionar, però també reaccionem davant de casos concrets de persones consumidores. I aquest seria un.
Amb el tema que abans havíem comentat precisament amb la llum ara mateix, però que segurament després en parlem pot passar igual amb el gas, dels problemes que van tenir certes empreses amb donar les factures quan tocava, les van acumular a més amb lectures estimades, o les factures que de cop i volta han arribat amb preus absolutament desorbitats que per una família doncs suposen gairebé en alguns casos no poder-les pagar i per tant una necessitat de, per exemple, de fraccionar. En aquests casos que segurament hi us heu trobat, Marta, aquí és quan entra la mediació per intentar solucionar el pagament d'això, o si clar, per contracte diu que tal dia s'arriba i s'ha de pagar el que toca, s'ha de pagar i no hi ha gaires opcions?
No. Hi ha opcions perquè les empreses, en aquest cas el subministrament elèctric, estan obligades a facturar mensualment. No poden fer lectures estimades. A més, han de fer facturacions reals. Si el problema ve de l'empresa, el consumidor automàticament té el dret de que les factures, quan li arriben, les ha de poder fraccionar. L'import de les factures que té pendents per una qüestió de l'empresa, és a dir, aliena al consumidor en aquest cas, té el dret a que se li fraccionin les factures per tants mesos com no ha estat facturat. D'acord? Davant d'aquestes situacions, el primer que hem de fer és adreçar-nos a l'empresa, perquè l'empresa naturalment ho ha de fer, de fraccionar. Però si no ho aconseguíssim o no s'aconseguís arribar a un acord amb l'empresa, aleshores des de l'agència actuem i algun cas tenim, però vaja, les empreses estan obligades a fraccionar per tants mesos com mesos ha estat la persona sense rebre factura. Perquè a més no és imputable al consumidor aquesta situació en absolut. Uh-huh. Per tant, sí que hi ha tot el marge possible.
I en aquests casos que aquí també ens han arribat, de gent que diu, de cop i volta m'ha arribat una factura per aquest increment, que ara dèiem, que hi ha hagut, no sé, de 700, 800, 1.000 euros, i no puc fer-hi front. Aquí hi ha opcions també?
Bé, aquí és el que us comentava, com que el preu en aquest cas, bueno, parlem de la llum, però ara serà amb el gas, perquè darrerament ens trobem amb el gas, doncs està tan brusc, perquè estem parlant de més d'un 200%, naturalment això ha portat a moltes de les persones consumidores que no puguin front a aquestes factures. Aleshores, en aquest cas, el que hauríem de fer és mirar de parlar amb l'empresa perquè ens faciliti alguna forma de pagament alternativa o, si més no, fraccionada. Però aquí sí que la qüestió és que el preu de la llum és el que és, o el preu del gas és el que és, i no hi ha, diguéssim, una conducta ni il·lícita ni defectuosa, per dir d'alguna manera, per part de l'empresa, ni tampoc del consumidor, no, naturalment. Però sempre s'ha d'intentar parlar amb l'empresa per veure si poden fraccionar-li aquestes factures.
En qualsevol cas, quines opcions tenen aquestes persones? Perquè, esclar, els mesos es van encadenant, no?
Sí, no, com et comentava, les opcions que tenen és mirar de parlar amb l'empresa per negociar-ho, i si no, doncs amb nosaltres, a veure si podem, a través de la mediació, analitzar cas per cas i poder arribar a un acord amb l'empresa perquè aquestes factures se'ls fraccionin. Que, a veure, la situació és prou complexa com perquè tots hi posem de la nostra part, empreses les primeres també. Les opcions són aquestes.
No sé si en el cas de les elèctriques tradicionalment s'han avingut a les mediacions o són d'aquelles que costen.
Bé, és un sector que fem força mediacions, és veritat. El problema de les elèctriques és que les limitacions el tema de les mediacions funciona, el que passa que després hi ha el tema de l'arbitratge de consum, que seria com un estadi següent, no? Que és quan no s'arriba a un acord entre les dues parts, doncs que hi hagi un àrbitre que resolgui de manera objectiva, doncs estan adherides a l'arbitratge, però amb moltes limitacions, Aleshores, això és el que a nosaltres ens agradaria capgirar. En qualsevol cas, les mediacions sí que es fan i en tenim un percentatge força alt de mediacions en temes de subministraments bàsics, en concret pel tema de la llum.
Parlàvem de la llum ha estat, sens dubte, i continua sent un dels grans protagonistes, però aquí també s'hi suma el gas a partir de l'esclat del conflicte a Ucraïna, és a dir, de la invasió russa a Ucraïna. Heu notat, no?, també m'imagino, una explosió, i mai més ben dit, de queixes i de consultes al voltant del gas.
Sí, això, i recordo justament quan vam presentar el balanç d'actuació de l'Oficina Comarcal d'Atenció al Consumidor de la Garrotxa, que ho dèiem, no?, ara estem molt volcats al tema de la llum perquè quan es produeix, després la persona consumidora té 30 dies per reclamar l'empresa o per negociar amb l'empresa i després ho traslladen a l'Agència Catalana del Consum o a les oficines comarcals o serveis públics de consum, millor dit. Però, clar, el gas ara comencem a rebre'n i estem molt preocupats perquè, de fet, ens succeirà el mateix que ens està passant amb el tema de la llum, però probablement casos, com vosaltres assenyalàveu molt bé, pitjors, perquè és que la pujada del gas ha sigut monumental. Aleshores, encara no tenim tot, no estem, diguéssim, a la cúspide de la ona amb temes de gas, perquè primer, prèviament, hi ha d'haver la reclamació a l'empresa i, per tant, són 30 dies, i... però estem, ja n'estem rebent ara, sí, efectivament, tal com dieu vosaltres.
I us temeu que serà pitjor que en el cas concret de l'electricitat?
Quan estem parlant de consums molt alts, de tarifes que han pujat de manera molt considerable, i per tant, sí, ens estem preocupats perquè pot ser fins i tot pitjor, sí, efectivament. No s'ajunten tants casos com abans es comentava, no, amb el tema elèctric, hi ha hagut casuístiques diferents que s'han posat en comú, però sí que l'augment és molt important, i aleshores estem analitzant la situació també amb els competents, diguéssim, amb el sector, que és la Direcció General d'Energia, a veure com hem d'atendre tot això, perquè realment és preocupant. Sí.
En la diferència de la llum, on hi ha diferents empreses comercialitzadores, en el cas del gas, dona a vegades la sensació que hi ha una gran empresa que és la que disposa del gas, i llavors tota una sèrie de comercialitzadores que treballen per aquesta gran empresa, la qual cosa genera una confusió als usuaris absolutament brutal, no?
Sí, això és possible. Sí, també tenim amb gas, és el mateix panorama, eh? Per això com les empreses de llum, és a dir, tenim empreses de gas, de mercat regulat i de mercat lliure. És cert, el que passa que de vegades la confusió també es produeix perquè una cosa és la comercialitzadora, no?, que és la que amb qui nosaltres tenim la relació com a consumidors, és una mica com l'intermediari, i l'altra és la distribuïdora. La distribuïdora, de fet, és la que emet la factura, és la que va a mirar el consum que fem tant d'una cosa com l'altra, eh? I per tant és el que tramet a la comercialitzadora, que és aquí nosaltres hem fet el contracte, la despesa de llum, el consum de llum que ha fet el consumidor, i aquesta comercialitzadora és la que a nosaltres ens emet la factura. Llavors jo quan us parlava de limitacions amb el tema de l'arbitratge em referia una mica a això, no? Que hi ha qüestions molt referides a la lectura de la llum. I clar, com que les comercialitzadores no entenen la competència de lectura, doncs, que són les que s'adreixen a l'arbitratge, doncs ens queden moltes coses fora d'aquest arbitratge. I ens agradaria capgirar, que us deia abans.
Uh-huh. Habitualment, quan hi ha moments precisament de confusió, moments d'això, d'increments de preus i de descontentament entre la gent, apareixen les estafes, que sempre hi són, però entenc que en moments vulnerables sempre s'incrementen. En el tema del gas i potser ara amb l'electricitat, perquè amb el gas n'havíem parlat moltes vegades, que hi han hagut recurrentment persones que han aprofitat tot plegat per estafar. No sé si això també heu notat un increment.
Bé, no especialment, eh? En tema d'estafes, no. És veritat que en aquests moments es poden produir més fraus o estafes, però des de l'agència almenys a mi jo no tinc constància que s'hagi produït un augment considerable d'estafes o fraus. En qualsevol cas, sí que en tenim, eh? De reclamacions, perquè n'hi ha. I com us deia abans, en aquests casos és molt important que no ens precipitem a contractar res, que davant del dubte preguntem, que si no ens resol l'empresa el dubte perquè veiem que, no ho acabo de veure clar, ens informem degudament davant del nostre servei públic de consum, perquè és prou important i això ens pot produir, al final, una factura de llum, de gas o d'aigua, bueno, sobretot de llum i gas, important. I en aquest sentit us deia, és importantíssim llegir-nos dels contractes, no signar res al moment, perquè aquestes estafes funcionen molt això, amb agafar al moment la persona vulnerable, que et signi o que et digui que sí, o un enregistrament. No signem res, llegim-nos amb calma el contracte quan ens l'enviïn i amb reflexió i calma signar o no signar i havent-te informat degudament. I davant d'aquest dubte, insisteixo, a l'Agència Catalana del Consum o al Servei Públic de Consum.
Marta Rovira, subdirectora d'Atenció al Consumidor, li agraïm que ens hagi acompanyat a l'antena de Radio Lot per analitzar totes aquestes qüestions que tant preocupen a la nostra societat i que, com vostè comentava, fins que no hi som de quatre grapes no ens en recordem de que hi ha serveis tan importants com els que ens defensen a tots els consumidors, la qual cosa també denota que ens hem de queixar més del que ens queixem.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.